Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts a Peluts. Una setmana més ens trobem aquí totes aquelles persones que s'estimen els gossos i gats i que no poden fer-se la idea que aquests acabin abandonats a les gàbies d'un centre d'acollida. Avui us hem preparat un programa que vol denunciar la mort d'una gossa per escanyament, penjada d'un arbre. Una imatge que pot ser típica a les terres del sud d'Espanya o del centre, però que sembla que també poden succeir a casa nostra. També us parlarem de com augmentar el grau de tinença responsable dels ciutadans, educant els més petits. Això i molt més us hem preparat al programa que comença ara mateix. Una gossa és trobada morta, escanyada, penjada d'un arbre, deixant una imatge que s'apropa a les que tots hem vist algun cop al centre o sud d'Espanya. Això passa fa pocs dies a Catalunya i les persones que reben aquest cas són els treballadors de la protectora de Sabadell. Volem saber més d'aquest cas i per això tenim al telèfon una de les responsables de comunicació i del refugi de la protectora de Sabadell, la Clàudia Mateja. Hola, benvinguda.
Hola, gràcies.
Hola, Clàudia. He dit Mateja, no sé, és un cognom estranger.
Sí,
no sé
és
com...
alemany.
És alemany, no sé sí. Com es pronuncia. Ho he dit bé?
Mateja, és. Però bueno, aquí és mejor Mateja, perquè així tal com s'escriu.
Bueno, si ho hagués pronunciat en català, s'hagués apropat una mica més, oi?
Sí.
Molt bé. Clàudia, començàvem amb aquesta notícia ara fa uns instants. Això quan succeeix? Fa quants dies, més o menys?
Más o menos hace una semana y media.
I on es troba? A quina localitat es troba aquesta gossa?
En Sabadell, en una zona boscosa en el barrio de Castelarnau, que es una zona residencial de alto standing. Entonces, un aviso por parte de alguien que lo ha visto allí hizo que los servicios de recogida del medio ambiente fueron a buscar la perra y lo que vieron era que estaba muerta. Estaba colgada de un árbol. Entonces avisaron a la policía y ellos se personaron allí y comprobaron que el animal no tenía chip.
Aquesta gossa dius que estava en una zona boscosa d'un lloc d'alt standing, no?
Exacto.
És una mica, bueno, a veure, no posem etiquetes, però sí, sembla contradictori, no?
Muy contradictori, sí. Sí.
Aquesta gossa havia sigut escanyada amb la corretja, amb la corda, en quina situació se la van trobar? Feia molta estona que estava morta, van arribar... gairebé al poc temps de morir. ¿Teniu aquestes informacions?
No sabemos bien, pero estaban, digamos, en buen estado. Se veía bien, hicimos fotos, digamos, no había pasado mucho tiempo todavía.
¿Era una gosseta de mitjana edat o puede més o menys?
Bastante jovencita, 2-3 años, y era de raza cazadora.
De raza cazadora.
Tipo bretón, mezcla bretón, setter.
Estava en bon estat per això, no semblava que fos una gossa que prèviament l'haguessin, no sé, ja saps que a vegades amb el tema dels caçadors arriben a les protectores gossos en mal estat. Aquesta gossa semblava que fos més aquesta la feina que ella tenia o més semblava un animal de companyia.
Parecía un animal de compañía sí. Normal y corriente, tenía un collar rosado y luego una soga en el cuello.
Vosaltres, quan us fan aquest avís als agents rurals, ja sabeu en aquell mateix moment que us arriba la gosseta morta, veritat?
Sí.
I llavors vosaltres el que feu és un comunicat, feu una nota de premsa.
Sí, bueno, le hacemos, pasamos otra vez el lector, a ver si sí, tiene chip, si se ha podido quizás leer mal, pero no tenía chip. Hicimos fotos y hablamos con la policía que abrió diligencias, pero no puede hacer nada mientras no hay ningún propietario, digamos, localizable, ¿no?
No hi ha xip, vosaltres llavors aquest cas s'arxiva, diguéssim, no? Ningú diu que aquesta gosseta doncs té propietari.
No, y nadie la ha reclamado. Lo que sí que hicimos hablar con la policía eran los rurales que nos decían si hacemos difusión y intentamos localizar a alguien que conozca a la perra, pueda dar pistas, pues ellos enseguida abren denuncia, pero hasta ahora no ha sido el caso. Hemos hecho mucha difusión por Facebook, por los medios de comunicación y... En estos momentos estamos igual que al principio.
Vosaltres ara mateix teniu esperances a trobar el propietari o saber alguna mica més de la història?
Sería casualidad. Me imagino que alguien apareciera y dijera, mira, esta perra la conozco, que era de mi vecino o algo, pero ha pasado ya más de una semana y si al principio no sale, es muy improbable que salga después de 2 o 3 setmanes. Seria casualitat, creo jo.
Són suposicions, Clàudia, però què penseu que pot haver passat? Què és, vosaltres que esteu, diguéssim, acostumats a rebre animals, les dues teories principals que se us passen pel cap, quines són?
En principio pensamos que ha sido un cazador. Un cazador que la perra no le ha hecho servicio suficientemente bueno para mantenerla en vida. Es la teoría que tenemos, porque es una perra tipo cazador y entra en el esquema este.
Vosaltres, quan us heu trobat amb més casos d'aquests, de gossos escanyats típics, diguéssim, imatge típica, potser més corresponent del sud i al centre d'Espanya, això a vosaltres...
Últimamente no, Había un caso de estos a finales de los años 90, que sí que había una perra colgada también en el bosque de la salud, casi enfrente de la protectora, pero esto era 97, 98, que es ya hace 20 años casi, dices, hombre, en esa época quizás todavía era otra mentalidad, pero que en pleno siglo XXI pase es muy, muy triste.
Bueno, això malauradament ja està passant des de fa molt de temps en altres llocs, no? El que sobta és que passi aquí, no? Com tu dius, que
sí.
feia molt de temps que no es
no
veia. Les raons que porten una persona a fer això, o sigui, no és més senzill dur-lo a veterinari, eutanasiar-la com cal, vull dir, hi ha moltes maneres. Aquesta és una manera com molt freda, no?
Sí, y pensamos además esta zona Castellarnau es muy cerca de la protectora de Terrassa. Con lo cual decimos, hombre, en vez de matarla, la podría haber llevado a la protectora de Terrassa y haberle dado otra oportunidad, ¿no? Si ya no quería el animal, hay una posibilidad que es humana. Dejar al animal a otra persona que sí que lo quiera.
Vols donar-nos els trets físics de la gosseta per si de cas algú que per casualitat ens estigui sentint durant aquests dies, doncs, no sé, us pugui donar una mica més d'informació del que ha passat?
Sí, el perrito, bueno, es una perrita de 2-3 años, blanco-negra, pelo bastante largo, tipo setter más bien, pero tiene cara de bretón, altura de un bretón, y el que quiera ayudar o mirar, en nuestra web están colgadas las fotos en el punto noticias.
¿Ens pots donar la web ara en antena?
Sí, es protectorasabadell.org.
Molt bé, protectorasabadell.org, perfecte. Doncs, Clàudia, és una llàstima que quan contactem amb vosaltres és per parlar d'un tema així, no?
Sí.
De fet, amb vosaltres fa temps que vam parlar, fa com aquí en el Peluig, fa com, potser jo et diria, gairebé 2 o 3 anys, per algun altre tema, ara no recordo realment quin, però sí que estaria bé en aquestes èpoques que estem passant si ens poguessis donar una mica d'informació de en quina situació esteu ara mateix la protectora, com els nostres oients poden ajudar-vos i bé, una miqueta fer un resum de la vostra feina, ¿no?
Sí, pues estamos, supongo, como casi la mayoría de las protectoras sufriendo también de la crisis, ¿no? Que mucha gente deja los animales porque han perdido la casa, han perdido el trabajo, no saben dónde poner el perro porque tienen que vivirse a casa de los padres o se han separado y entran muchísimos animales por esas razones que antes realmente no eran razones para dejar animales. Mucha gente que se va a sus países, pues nos pueden ayudar pues intentando darles a los animales una segunda oportunidad, adoptando, haciéndose pues socios, padrinos. En realidad supongo lo mismo que vosotros,
sí,
en nuestra protectora tenéis las mismas historias, y otro tema es el tema de que nos llegan muchísimas camadas indeseadas.
Sí, os arriban molts cadells, ara mateix.
Este mes pasado y este actual es horrible la entrada de gatitos, y a pesar de las campañas de esterilizaciones que hay, que hubo el año pasado, este año hay una de la FADA, que actualmente está en curso, y voy avisando a todo el mundo que...
Sí? Quan acaba aquesta...?
El 31 de mayo.
Recordem-ho, és important,
sí,
això.
Y sobre todo que la gente se mire la web socresponsable.org para apuntarse y informarse sobre el tema, que ahora mismo es una buena época para hacerlo y esterilizar el animal para que no vuelvan a entrar tantos animales el año que viene.
Clar, clar, clar. Això en aquesta pàgina web la gent podrà veure que hi ha, doncs, el llistat de veterinaris que faciliten... Exacte, i que faciliten un preu més econòmic, per aquesta esterilització,
sí,
veritat?
Sí, es para fomentarlo, para que la gente diga no es por precio que no lo puedo hacer, sino para conseguir que la gente, pues, aunque sea en épocas de crisis, lo hagan, ¿no?
Molt bé. A quants animals teniu ara mateix a la protectora?
Sí, más de 400.
Oh, Son molts, ¿eh? Sí, entre gats i gossos, ¿eh?
Y han bajado también un poco las adopciones comparado con el año pasado.
Sí, també ho esteu notant.
Sí, bueno, atacamos toda la famosa crisis y como siempre se se signia con los más débiles, ¿no?
I tant. Sí, sí, així és, així és. Doncs esperem que bueno, primer que casos com aquests d'aquesta gosseta quedin una mica com casos esporàdics, que
sí,
no...
Sí, esperemos que sí, un poco sí, horrible, ¿eh?
Sí, intentem que, bueno, intentem creuar els dits i pensar, esperar que això sigui una cosa concreta i que no comencem ara nosaltres a Catalunya a viure i a repetir esquemes doncs, dels quals volem fugir com aquests, no?
Claro, siempre piensas aquí la mentalidad es diferente de otras zonas, pero te encuentras con esto y al final dices no sé dónde vivo ahora.
Exacte, exacte, per això fa por, tant de bo, esperem que sigui només un cas esporàdic.
I
des d'aquí doncs vosaltres bueno, rebeu tot el nostre suport des del Peluts i a veure, i animar la gent que també vagi a visitar la protectora de Sabadell i que us ajudi, que es faci soci, que es faci padrí
i molta
força.
Muchas gracias por contactarnos y por interesaros por este caso sobre todo.
Molt bé, una abraçada.
Gràcies.
Adéu, Clàudia. La Clàudia Mateia, que ara sí que ho dic bé, la Clàudia Mateia, ella és alemanya i fa, doncs, imaginem, un temps que està vivint aquí a Catalunya i està al capdavant d'un de les protectores, doncs, ara més potents i amb més gossos i gats, com ara diu, 400 animals en els centres, també estan patint la crisi i, a més, es troben amb casos d'aquests que han de denunciar d'una gossa trobada, escanyada, penjada en un arbre, deixant una imatge, doncs, poc desitjada. Des d'aquí nosaltres, des del Peluts, els hi enviem una salutació molt forta i molts d'ànims, perquè són males èpoques per tothom i, com ella bé deia, pels més indefensos, com els animals, els gossos i gats i abandonats, doncs encara potser més, no? Com es frena això? Com s'atura? Com s'aturen aquests casos, no? Doncs ben fàcil, amb l'educació. Amb l'educació, des de ben petits, amb la tinença responsable i donant doncs, les bases del respecte pels animals, però també per la natura, per l'altre, vull dir, des de petits, aquesta educació, no? Nosaltres aquí avui tenim a la Marta Masmitjà, ella és membre de la Protectora d'Animals de Mataró. Com sabeu, ens acompanya un cop cada mes, aproximadament.
Sí.
Més o menys, Marta.
Més
hola,
o menys,
com
sí.
Estàs? Benvinguda.
Bé.
I ella doncs, ens ve a parlar d'aquesta part de la protectora que potser doncs, en el dia a dia en aquest programa de Peluts no tractem, que és doncs, tot el que va més enllà, no? de l'animal, que no sigui adopció.
Sí.
Vull dir, tot el que és, fins ara has vingut les últimes vegades a parlar-nos més de les teràpies.
Sí.
Que els gossos fan i sobretot per les persones que més ho necessiten. Avui, doncs, aquest cas de la gosseta que han trobat amb aquesta imatge tan horrible, ens va molt bé per parlar de la importància d'educar.
Sí, 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 a veure, jo sempre nosaltres com a protectora, vull dir, una de les tasques i molt importants és la sensibilització, sobretot. I pensem que des dels petits és on s'ha de començar a treballar, realment conscienciant el futur ciutadà en el que és la tinença responsable d'animals de companyia. Amb això oferim uns programes dirigits a les escoles, cada vegada s'interessen més i ho estan incorporant sobretot dintre de les temàtiques que treballen i sortides, o bé xerrades dintre de la mateixa escola. Llavors,
I vosaltres se us encén una mica el llum i dieu, home, això pot ser una manera d'atacar diferents fronts,
sí,
no?
Sí.
Per aturar el que cada dia... Clar, és una mica sembrar, no?
S'ha de sembrar. Si no sembres, no recollirem mai. I el que està claríssim és que l'abandonament segueix, se sent... moltes vegades hi ha molts gossos que entren a la protectora que no és per abandonament, sinó per falta d'identificació, el propietari, clar, no el pots localitzar, el propietari no sap on pot ser el gos, el dona per perdut i resulta que està en una protectora o en un centre d'acollida. Llavors, el missatge és molt clar en els nens, ja no sols la sensibilització, sinó de la responsabilitat que comporta tindre un animal, que quan l'adquirim no és una joguina, sinó que és un animal que entra a la família fins al dia que l'animal, vull dir, mori. Vull dir, és així de clar. I llavors la identificació és un dels temes que toquem més, sobretot...
Aquesta gosseta, per exemple, no anava identificada.
Exacte. De dir, sobretot, l'animal hem de tindre identificat, perquè si se'ns perd, qualsevol cosa, es puguin localitzar els propietaris. Jo diria que el tema de la identificació geogràficament, vull dir, té bastant, o sigui, ens trobem, per exemple, en poblacions del Maresme, que s'ha treballat molt bé la identificació dels animals, que realment quasi tots es retornen els que entren. I en canvi hi ha zones del Vallès o certes poblacions que no hi ha res identificat, vull dir, i ja no parlem del tema gats, vull dir, la gent no és conscient de que un gat s'ha d'identificar i un gat s'ha d'identificar igual que un gos. Vull
sí, dir... l'altre dia la Sílvia, la presidenta del Protector, ens parlava de bueno, n'hem parlat diverses vegades, no?, d'un percentatge d'un 1% dels gats identificats.
És baixíssim, és baixíssim.
Bueno, és residual.
Sí, totalment.
Totalment.
Llavors, doncs, els menuts, vull dir, els programes que fem, ja et diem, o fem xerrades a les escoles, mira, demà vaig a una escola.
A quina vas,
aquí, demà? Mataró.
Ah, Mataró.
Sí, que es diu l'Escola Marta, es diu com jo.
Mira, Marta, això és perquè es compres cap a casa.
Sí. Llavors, aquesta escola, doncs, estava interessada en una xerrada i, per exemple... El Papiol, tenim dues xerrades ara el mes de maig, també, amb una escola municipal. Després hi ha una escola de Leia que també s'ha interessat per vindre a fer la visita, de nens de segon d'ESO, ja dintre d'un treball també acompanyat del voluntariat.
O sigui, que també hi ha voluntaris que venen amb tu?
No,
a la xerrada?
No.
Ah, perdona,
o sigui,
no t'he
entès. En aquest cas, ve enfocada, o sigui, la xerrada que m'ha demanat l'escola és, a més de la sensibilització cap als animals, de parlem del voluntariat, de la importància que amb una ONG, una protectora, en el nostre cas, pot contribuir la gent de forma voluntària.
I quina edat tenen aquests nens?
Aquests nens són de segon d'ESO.
Ah.
És un tema que ja es pot treballar molt bé, perquè són nens de 14-15 anys, que se'ls obren les portes doncs, a partir dels 16-17-18 anys a moltes associacions a poder ja ser voluntaris.
A la protectora de Mataró, per exemple, quin és l'edat per poder
16
col·laborar?
16 anys amb l'autorització dels pares i a partir dels 18 anys qualsevol persona.
O sigui que un pare pot autoritzar un fill i llavors el nano a partir de 16 anys pot passejar els gossos, pot estar amb els gats...
Perfectament, pot fer un voluntariat. Llavors, és un tema interessant perquè d'alguna manera també els enfoquem que una de les maneres d'ajudar és també a través de les donacions solidàries, ja no sols amb pinso o amb diners, sinó també amb objectes pels encants solidaris. Llavors, reverteixen les visites de les escoles, no sols amb aportacions, en algun cas que són d'un euro per nen o de dos euros, sinó també doncs, amb llibres, amb joguines, pels encants. Amb la qual ells hi participen també i entenen que hi ha diferents formes de poder ajudar, que no sols són els diners.
Ah,
vull dir, que estem en un món també d'intercanvi.
És que comencem des de fa un temps ja a anar cap a l'intercanvi, d'idees, de treballs, de conceptes, d'objectes.
Tot això, treballat des de les escoles, dona molt de si. I és una via per començar a conscienciar el que jo dic, el futur ciutadà del demà, en tots aquests temes que cada vegada tenen que agafar més força.
I què et demanen els nens? Comencem pels més petitons, no? Per no sé quina edat, quina franja d'edat són els més petitons.
Hem fet des de P5.
Imagina't. Bueno, els de P5, pobrets, poqueta coseta, doncs et poden...
Saben molt.
Sí?
Saben molt, perquè s'interessa... O sigui, quan treballem amb nens molt petitets, a P5, parlem de lo que és el gos. Com ens hem d'apropar amb un animal, com hem de conèixer, quin és el llenguatge del gos, com s'expressa el gos... Vull dir, treballes molt l'animal i sobretot que l'animal doncs, té unes necessitats, que ha de sortir a fer els seus pipis, que necessita aigua... I treballes, o sigui, molt el que és l'animal de companyia i com forma part en la família. A mesura que són més grandets, doncs vas tocant el tema de la conscienciació, de la sensibilització, del xipatge, de sobretot el que és el civisme, o sigui, si traiem un gos al carrer hem de recollir les caques, vull dir, i vas treballant poquet a poquet, ja et dic, a mesura dels cursos que van avançant, doncs temes com, per exemple, una escola em va demanar que dintre de treballaven dintre de l'assignatura de naturals,
sí,
pues el tema de l'esterilització.
Uh-huh.
Oi? Pues, bueno, vam parlar de l'esterilització, uh-huh, que quins beneficis comporta, si és que en comporta i quins no.
Clar,
vull dir,
clar.
I per què s'esterilitzen els gossos i per què es recomana. Llavors, ells ho entenen, perquè perfectament, vull dir, ho lligues des de la sensibilització, evitem camades no desitjades, beneficis, per exemple, amb els mascles de baixar la dominància, dels marcatges, vull dir, tota una sèrie d'arguments que ells després treballen, vull dir, mm-hmm, i descobreixen, pues, que darrere de si esterilitzes o no un animal hi ha tota una sèrie de beneficis.
I tu, quan arribes allà, tens... t'asseus amb una cadira per entendre
no,
visualment, o estàs de peu, no sé, i dones la xerrada? O
no, amb,
com,
no, no, la
xerrada... En què consisteix?
La xerrada, si és xerrada a l'escola, l'acompanyem d'un vídeo que va fer la protectora fa molt de temps sobre... quan és bé ser la història d'en Pilo, d'un gos que es perd per no anar xipat, vull dir, llavors, clar, no es troben els amos i com es recull, com entra la protectora, què es fa amb ell en el seu trànsit a la protectora, des de la revisió sanitària, des d'on l'ubicarem, a les gàbies, al resta de l'entorn que hi ha a la protectora, fins la seva sortida amb una adopció.
Uh-huh.
O sigui, és tot el circuit, una miqueta, i això ho visualitzen. És un vídeo molt petitet, que dura uns 10 minuts, és molt amè, vull dir... I a més, tenen una imatge també de la protectora, de les
Clar.
Instal·lacions,
ah,
veuen els animals i realment agafen consciència de que realment la protectora ha de ser un lloc de pas.
Uh-huh.
La gent no s'imagini... Molta gent em diu, oi, a la protectora viuen molt bé els animals.
Sí, sí,
no,
sí, sí. No.
No, no, no. Ha de ser un lloc de pas perquè realment... Amb ells no s'hi fa cap gràcia tindre que conviure amb una gàbia amb 4 o 5 gossos,
exacte,
que me gusten o no me gusten.
I sortint un cop a la setmana, com a molt
dos. Sortint a passejar un o dos cops a la setmana i, bueno, i
que no
i
és vida,
allà.
No,
no,
no és vida,
no, no és vida
per un animal. No.
I realment estan estressats els gossos moltes vegades. Jo, per exemple, que treballo en gossos de teràpia, el comportament de gossos que tinc allà dintre, la protectora, en el seu estat al refugi, a quan els treus i estem fent teràpies fora, a l'aire lliure, amb espais, amb nens, sense corretges. És que uh-huh, el gos canvia.
És canvia.
Totalment.
I no només els gossos, els gats també. Yes. Tens gats esquerps a la gatera que de seguida que entren en una casa resulta que són molt, molt afectuosos, no? Dius, aquest canvi radica en el fet de que no és un lloc, diguéssim, adequat per ells. Una
no.
protectora, això
no, no,
que
no, no,
quedi
no.
molt clar als oients. Vull dir.
Sí, per això dic moltes vegades, clar, descobreixes gossos que a vegades dius, ostres, que complicats que són. Resulta que no són complicats. És que la situació que viuen allà no els hi agrada i realment, vull dir, el seu comportament pues, no és el que és quan estan en una família i una casa.
O sigui, que tu aquest vídeo, diguéssim, que comences a posar a les escoles dels primers 10 minuts, d'aquesta manera te'ls guanyes una miqueta, no? Ja fas entrar
sí,
una miqueta
sí.
en tema i després... Que...
I després comencem pues, una miqueta la xerrada i ja ells van interactuant.
Uh-huh.
Pregunten molt als nens. Els nens tenen molta curiositat.
O sigui, quina és la... les que saps que segurament et demanaran?
Bueno...
Perquè segur que n'hi ha algunes que sempre cauen.
Sí, sempre em pregunten. Un gos que s'adopta es compra?
Uh-huh.
O sigui, el no tenen...
Fixa't, veus?
Sí.
El concepte de comprar i adoptar no saben
no,
la diferència.
És una pregunta, i què costa? I què val? I...
Ostres, tan econòmics,
sí.
tan economistes són sí. els cervells
sí.
dels nens?
Sí, sí. Aquesta és una. I després, quines races teniu? Aquesta
meu,
també és una altra pregunta
ostres.
Que et solen fer. Clar, nosaltres races, vull dir, la majoria són mestissos. Llavors els expliques realment que és un gos mestís, que també n'hi ha de raça. I entrem en un capítol que per mi és molt interessant i és una prèvia per si algun nen després convenç algun pare per adoptar un animal.
Molt bé.
En què, o sigui, no anem a adoptar un animal pel seu físic, sinó pel nostre estil de vida.
Molt bé.
I això se'ls explica.
Clar, així tu el que fas és trencar tòpics.
Totalment, perquè clar, o sigui, jo ja estic
els
preparant...
Els nens que ens estiguin escoltant ara, i els pares també.
Sí, clar.
Atents.
Sí, jo ja estic preparant el futur adoptant, que dic jo.
Exacte.
No, perquè llavors és molt divertit, perquè llavors tots els nens t'expliquen. Pues jo he vist que en un pis d'uns 100 metres quadrats i tinc
Caram.
Dos germans i tinc un avi, llavors quin gos seria l'ideal que a mi em convindria?
Ostres, veus?
Sí.
I tu què els hi dius, en aquest cas?
Home, depèn. Dic, qui sortiu molt a la muntanya, us agrada fer esport, no sou gent tranquil·la, a veure, necessiteu un gos pues, tranquil, pues, un gos més adult, i bueno, les característiques. Llavors, a vegades els hi poso molts exemples. Gossos, per exemple, que ells coneixen i tenen molt clar, com el bulldog francès. El bulldog francès el coneix tothom.
Tothom, fixa't.
Tothom,
eh?
Aquest del morro tan xato.
Sí, 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 petitonet, i petitó, molt graciós.
I està molt de moda, el coneixen molt. Jo, per exemple, els dic, home, si sou una família que us agrada córrer i sortiu a córrer 2 hores cada dia, pues, evidentment, jo no recomanaria un bulldog francès a sortir a córrer amb el bulldog francès, perquè, clar, el pobre ens farà un infart als 10 minuts sí. o al quart d'hora. Vull dir, no és un gos per córrer. Necessitem un gos pues, que sigui fort, que sigui actiu, que li agradi córrer i que segueixi un bon ritme. Llavors comencen tots ells a... Pues nosaltres fem això, pues nosaltres fem l'altre.
I comencen buscant, a analitzar-se sí, ells mateixos l'estil de vida que tenen.
Exacte.
Eh?
Llavors, sobre l'estil de vida, sabem quin tipus de gos és el més adient.
Només tractes gossos? No parleu mai
també
de gats?
Sí? També tractem gats, perquè moltes... Jo sempre els faig aixecar la mà, dic, qui té gos i qui té gat, oi? A veure a la classe qui guanya, si gossos o gats.
I quin és el percentatge en global de les persones, dels alumnes que tenen animals de companyia?
És bastant alt, eh?
Sí? Jo podríem parlar que... d'una meitat o no?
Sí, 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 ben bé. Un 50% normalment tenen animals de companyia. Animals de companyia que són el gos o el gat, eh? Perquè després la majoria, el 100%, hi ha un animaló a casa seva.
Tortugues,
sigui, un hàmster, una tortuga, un peix...
Periquitos,
sí,
peixos...
Tot això t'ho diuen, perquè t'ho expliquen tot. I... Sí, va morir de riure.
Tu, i... pots fer una anàlisi de la societat sí, a partir d'aquestes xerrades.
De la població, t'augmenta moltíssim. Hi ha zones com, per exemple, si te'n vas a zones com Lliçà d'Amunt, et pots trobar en classes que el 80-90% tenen animals de companyia.
Mira.
I molts tenen gos i gat. Moltíssims. Altres zones més del Maresme, ens trobem que la majoria té gos més que gat.
Uh-huh.
El gat cada vegada es va imposant també més, eh?
Uh-huh.
Però sí,
però i continua guanyant la
el
força
gos.
del gos com animal de companyia tota
sí,
la vida.
Sí, i els que fan, jo els explico moltes vegades, bueno, el tòpic d'un gos amb un gat que no es porta bé, doncs els hi faig explicar als nens que tenen gos i gat com es porten el seu gos i gat junts i què fan. I ells ho expliquen, els, doncs que no hi ha problema perquè el gat s'ha adaptat i el gos també i molts dormen junts i bueno... i t'expliquen la història. I molts la majoria de gats que tenen són trobats. Ho haig de dir que han sigut recollits. El gat, la majoria, ha sigut recollit del carrer de petitet, de cadell, i s'ha quedat a casa.
I
llavors...
I el gos? Com ha arribat
no.
a casa?
La majoria arriben perquè te'l regalen o perquè l'han comprat.
D'adopcions
poques? Adopcions poques, poques. Almenys els grups que he anat treballant. Més, algun sí que et diu, jo vaig adoptar la protectora.
Ah, sí?
Sí, et diuen el nom del gos, quan van anar i tal. I fa molta gràcia.
Home, i tant.
Llavors, tots volen anar a adoptar.
Sí. Com veus els nanos que pugen, Marta? Penses que tota aquesta dialèctica, tots aquestes informacions que tu aquell dia els hi dones, realment serveix per alguna
sí,
cosa?
Jo crec que sí. Jo penso que realment se'n van a casa el que té gos i segur que el primer que fa quan arriba a casa és dir, papa, el meu gos porta xip. Jo estic convençudíssima que és una pregunta amb la que se'n van, que segur que fan. I que realment, vull dir, saben que hi ha abandonaments i que aquests gossos necessiten una segona oportunitat, això sí queda claríssim. I realment, vull dir, que formen part de la seva família, també. Realment, són tres missatges els que donem. I ho tenen clar, eh? Vull dir, el nen ho té clar. Jo sempre dic, serà el futur ciutadà. Això, mira, Andúnia, tu te'n recordes fa molts anys, quan van començar el tema del reciclatge,
sí, els
grans recicladors han sigut els nens.
Els nens
que ens han ensenyat els pares.
Han ensenyat els pares, per suposat.
I això s'ha après des de les escoles.
Els han ensenyat com sí o sí, pare o mare, heu d'aprendre. Vull dir, això no pot ser que no ho fem a casa.
No, hi ha bronca diària. Jo me'n recordo que anava a tirar un tap de suro a l'orgànica perquè no sabia el suro on anava i la meva filla, mama, això no ho tiraràs aquí, oi? Que no ho saps, que el suro no va a l'orgànica. I tu dius, ai, Dios, i on va? És rebuig. Dic, ah, vale. Entens? Vull dir que...
Tant de bo el panorama que tu estàs ara dibuixant al futur sigui així.
Sí.
Perquè dona una mica d'esperança.
Sí.
Una mica d'esperança.
Home, jo la
en
tinc
un panorama
sempre.
una mica fosc.
L'esperança no l'hem de perdre. Hem de pensar que els nens cada vegada agafen més consciència. Estem en un moment de molts canvis i realment tot el que sigui sembrar, jo penso que tard o d'hora ho recollirem. Però fa molta gràcia. Realment, a mi m'encanta treballar amb petitons.
Sí, t'agrada?
Sí.
Amb els més petitons t'agrada?
No, i els d'ESO també. Els adolescents també tenen unes sortides increïbles.
Home, tu ja portes una carrera darrere, Marta, de tenir aquesta relació doncs, amb petitons, amb adolescents, fins i tot amb adolescents que estan doncs, amb uns centres, diguéssim, doncs, per problemes.
Sí.
Amb... O sigui, tu ja portes diferents grups de la societat,
sí.
I això t'ha d'enriquir molt, oi?
Home, també. Clar, el creixement personal que un fa quan treballa amb tot aquest sector és molt important.
Et dona un ventall molt més ampli del que t'està rodejant, de la realitat que ens rodeja, veritat?
Sí, és allò que diuen, ho has de veure per creure tu moltes coses.
Exacte.
Però mira, ara això que deies, m'ha vingut una anècdota molt divertida.
Vinga,
quan vaig fer un tercer d'ESO...
Perdó!
Ai! Aquesta primavera, quan vaig fer un tercer d'ESO i parlàvem del tema de l'esterilització, ens van comentar, i quan s'esterilitzen els gossos? Dic, bueno, a veure, no hi ha una edat concreta. Nosaltres, clar, a mesura que van arribant, després passat els 20 dies,
clar.
Per protocol s'esterilitzen, perquè una protectora no poden haver-hi els gossos, dic, per si ens convertiríem en un criadero, i a més per prevenció, d'això, bueno, els expliques, oi? I dic, bueno, i cada vegada esterilitzem més petits, perquè els cadells també s'esterilitzen, s'està demostrant que esterilitzar els cadells pues, no els comporta cap problema de creixement ni res, sinó al contrari, recuperació és molt més ràpida i tal. I salta un xaval, ja et dic, d'uns 15 anys, i em diu, però si els esterilitzes de cadells, de nens, no viuen l'adolescència.
Oh!
I jo me'l vaig quedar mirant i dic, què vols dir que no viu l'adolescència, el gos? Diu, doncs clar, hormonalment nosaltres n'hem sortits, perquè clar, diu, tenim les hormones alterades, diu, i clar, si tu els esterilitzes, els hi treus l'instint sexual, diu, es perden una part important de la vida.
Mira. T'han deixat gent d'arguments aquí.
Va deixar.
Perdona, però...
Va deixar. Diu, o sigui, els hi quebres l'adolescència, em va dir. I vaig dir, bueno, parlarem al veterinari. Dic,
a veure, ja et donaré una resposta la setmana vinent, t'envio un mail.
Sí, però em va fer molta gràcia, perquè, clar, m'estava fent un paral·lelisme.
Amb ells,
amb els seus estats i amb les seves hormones, amb els pobres gossos, que, clar, tot això ho patirien.
Clar, i tant. Marta, i fora bromes, vosaltres a la protectora, amb aquest quadre doncs, que hi ha des de fa un anyet, i també doncs, la protectora de Sabadell, ara ens deia fa uns instants, no, que també ho estan passant força malament, encara et queda temps i et surt a compte fer aquestes sortides? Perquè, clar, has de perdre un temps, no?
Sí.
Quantes en fas al mes d'aquestes sortides
Mira,
educatives?
Ara que ve el bon temps és quan comencem. Mm-hmm. Vull dir, a l'hivern hem estat tranquils, potser hem fet una o dues escoles, al mes, vull dir que...
Una o dues al mes,
sí, molt suau.
Bueno, Déu-n'hi-do.
Però ara, per exemple, entre abril, maig i... Sí, abril i maig, algun a principis de juny, pues es disparen. I ja possiblement, pues mira, demà en tinc una, la setmana que ve una altra, aquest dissabte també ve un grup d'excursionistes de nens.
Ah, molt bé.
També, vull dir, i es disparen, llavors pues, em puc estar fent una o dues a la setmana.
I això a tu, o sigui, tu creus que realment... Perquè algun oient pot demanar-se, no? Pues no van tan justos i encara tenen temps per fer això?
Ai, el temps el traiem d'on sigui.
Sí, això, per això vosaltres és important.
O sigui, jo si faig les escoles, pues, el temps que tindria que fer altres tasques, pues, les faig altres hores.
Altres hores, molt bé.
I així de clar.
Però és important, eh? Tu consideres que aquesta és una tasca...
És molt important,
bàsica.
És molt important. I després també per apujar vam fer un conte, la mateixa història del vídeo en conte per colorejar, una auca, ho donem a les escoles ho difonen i vull dir, s'està fent un treball. És lent, però bueno, és el que dèiem, s'ha de començar per aquí. És igual que les campanyes ara d'esterilització que fa Fada.
Sí.
I que vull dir, són lentes, però s'ha de començar.
El que sembla a vegades greu és que vivim en una societat darrerament que al final són els ciutadans que estan creant consciència.
Sí.
O sigui, directament una protectora que a dures penes doncs, pot arribar a final de mes, perquè així són les coses, està fent consciència, està buscant el temps per crear, per divulgar sí. i per fer tinença responsable quan això li pertocaria també, no dic només, però també a altres organismes, entitats i administracions,
sí.
oi?
Però clar, tu penses, el problema el tenim nosaltres.
Ja, te'l menges tu cada dia, oi?
Clar. O sigui, els gossos arriben a la protectora.
Sí o sí.
Llavors, nosaltres volem que no arribin els gossos. Ojalà, algun dia, o sigui, la protectora es dediqués a fer programes només socials perquè realment no hi ha abandonament. És que seria fantàstic, entens? Però no, els gossos arriben, el problema el tens. Pues, evidentment, tens que invertir temps per solucionar a la llarga aquest problema, perquè segueixen arribant. I arriben clar. Molt malament moltes vegades.
Sí, ens comentava la Sílvia també fa pocs dies, la presidenta de la protectora, que cada vegada entren més animals en més mal estat. Parlàvem, per exemple, del cas de la bulldog, no sé si era francesa sí. o l'altre tipus de bulldog.
Sí, no sé.
No me'n recordo, que es deia Alma, recordem, sí. aquesta gosseta encara està en acollida i va arribar en una situació realment molt, molt dolenta. O sigui, cada vegada arriben els animals en pitjor estat i clar, vosaltres arribeu on podeu,
On podem, però mira, avui mateix he agafat el telèfon amb una persona no, anònima que avisa a la nostra web que tenim dos gats i el Facebook que estan molt malament.
Què vols dir?
Ha fet una donació.
Per
aquests ajudar
gats.
Aquests gats, en el sentit que si necessiten medicacions, si s'haguessin d'hospitalitzar, qualsevol cosa, pues que comptéssim amb aquests diners.
En sèrio?
Sí, sí, sí.
Veus?
Vull dir que, a veure, malgrat els moments que vivim, malgrat les crisis, malgrat la problemàtica, malgrat que segueixen entrant animals i en molt mal estat, també tens la part humana, que dius, hi ha moltíssima gent que està abocant.
És que això és el teixit social, és el que està ara mateix ara. Prenent més força. La revolució ara. Em penso que començarà per aquí.
És que ha de ser social.
Exacte.
Però sempre han sigut socials,
sí,
les revolucions.
Sí,
el que passa que a vegades encaminades com a protestes, a vegades encaminades com a, per les pressions, pues, com a reivindicacions, en aquest cas s'està coent, que ja veurem.
Ja veurem com acaba tot.
Com acaba tot. Però el que sí que té molt pes és la xarxa social.
I
realment a la protectora jo penso que ens està salvant molt la xarxa social.
Els voluntaris.
S'estan mobilitzant gent, s'estan buscant noves fonts de finançament a través pues, d'idees i creativitats, com va ser la marató aquesta solidària.
Sí,
vull dir,
sí,
és que, i a poc a poc, vull dir, vas fent i el teu dia a dia el vas cobrint, que això per mi és importantíssim. Jo no miro més enllà.
Clar, quin
no
dia
puc.
Passa, No pots, clar. Tots estem vivint en un present immediat,
Però si vas sembrant. I el que està clar és que inclús, bueno, això a nivell personal, qualsevol persona que vulgui canviar la seva realitat ha de començar per sembrar en si mateix tota una sèrie de coses.
Exacte.
No pots estar esperant. És allò que diuen, que la sort, si tens sort, no, la sort es busca.
Home, i clar, treballant cada dia, Vull dir, si la protectora ara està en una mala època, però té aquest teixit social que la recolza, és perquè també ha sembrat durant molt de temps aquest teixit.
Molt de temps.
No ve del no-re. Que, per cert, Marta, podem donar ara aquí, ens queden poquets minutets per acabar, però podem donar la bona notícia que el nostre Facebook, el Facebook de la protectora d'animals de Mataró, ha arribat a 25.000.
Ja
wow. estem a 25.000, ja, bueno, de fet ja l'hem passat, el número, però aquests dies passats vam arribar a 25.000 membres que ens segueixen,
molt
que
bé.
Això doncs, et dona una força. Ara fa pocs dies demanaven a través del Facebook, recordem, www.facebook.com/protectoramataró, aquí es demanava, doncs, es feia una crida que es necessitava un medicament, no sé si es diu glucantina, si veritat. Jo estic segura que a partir d'aquesta crida arribaran donacions.
Arribaran. A veure, és igual que quan fem una crida de pinso. Cap de setmana, si necessitem pinso i fem una crida, t'estan arribant vora 200-300 quilos de pinso. Això, imagina't. Clar, és que només que un porti un sac de 3 quilos, un de 4... Són molta gent. És una xarxa, el que tu dius, social, molt important.
Molt important i que no hi ha... Esperem que no, que hi hagi manera de tirar-la enrere, no? Vull dir que això no ens ho pari ningú, que les xarxes socials continuïn amb força.
No crec. Perquè, a més, darrere, A veure, jo sempre dic que darrere aquest voluntariat actiu i col·laboradors o adoptants, padrins, o sigui, socis, entre ells es crea un vincle també. Uh-huh. Són un equip.
Al final pertanys a algun lloc,
exacte. Oi? Exacte. I entre ells, o sigui, els actes solidaris fa que es tinguin que reunir, participin entre ells de moltes coses i creïn, a més, un vincle. Uh-huh. I jo, com que ja saps que treballo en vincles, que és el projecte social...
És la teva especialitat.
És la meva especialitat. Jo penso que el vincle no sols està amb l'animal, sinó que a la pròpia protectora s'està creant una xarxa
de gent,
uh-huh, que ve, que es coneix, que passegen junts amb els gossos, que s'expliquen, que diuen, que organitzen, que fan, i que això dona molta vida. Uh-huh. I fa que les persones cada vegada creixem més com a persones.
I tant, i tant.
I la satisfacció que un té, entre cometes, diem autoestima, creix. Uh-huh. I un se sent millor.
I tant.
Jo sóc la primera, moltes vegades, que me n'he anat un dissabte o un diumenge a treure gossos a passejar. Uh-huh. I em diràs, però si estàs tu ja amb gossos. Dic, bueno, despatx no tant, però bueno, en teràpia sí. Però el dia que estic molt carregada i necessito que em toqui l'aire, necessito veure cares noves i necessito trobar-me bé, me'n vaig i trec quatre gossos i sóc feliç. I torno a casa i ja no pego crits. Ho recomano. És una teràpia, tots anem a fer teràpia.
Les persones que vulguin fer teràpia de voluntariat, sí, ajudant la protectora, que recordi.
No,
és veritat. En sèrio, la gent que vulgui ser...
És un plaer. Clar. Coneix, la gent et parla, oi, quant temps sense veure, veus cares noves, la gent alegre, vull dir... Uh-huh. És una atmosfera que... Tots la necessitem. Avui en dia vivim en un moment tots molt apretats i de molta crisi i de molts nervis i de molt malestar, i a vegades hi ha moltes pressions. Pues jo penso que
és un moment de decompressió, eh?
Poder fer passejades a l'aire lliure amb gossos que ho necessiten, envoltats de gent, amb un bon ambient, escolta'm...
No té preu.
No té preu. I a més, no costa res.
Exacte. A més, és una activitat gratuïta.
Té molt valor.
Les persones que vulguin, doncs, sempre ho diem, que vulguin ser voluntàries de passejar gossos, de caronar els gats, d'ajudar de qualsevol de les maneres...
Sí,
doncs,
amb encants solidaris, amb el que sigui.
Fent donacions, tot això ho reconduïm a través del correu que donem normalment,
sí,
que és info@protectoramataró.org. I des d'aquí, doncs, les persones que tinguin interès en adoptar, doncs, tot el que... La idea que tingueu, doncs, ho tramiteu a través de l'info, eh?
I a l'info tingueu paciència, perquè rebem molts infos, llavors ens anem desviant a cada una de les persones d'àrees que us aniran,
sí,
contestant.
Que potser a vegades comences... Jo, mira, en el Facebook ho veus, no?, que primera persona demana, llavors hi envies a l'info, de l'info t'envien a un altre lloc, vull dir, amb paciència, eh?, que al final... Tothom,
no, al final tothom està contestat i, evidentment, som els primers, però clar, hi ha dies que ja tens 100 correus per contestar.
Clar, clar. Escolta, Marta, i per acabar, les persones, les escoles que potser ens han estat sentint professors, directors, sí, d'escola, les persones que, o fins i tot alumnes, la gent que estigui interessada a que tu vagis a aquestes escoles a fer aquestes xerrades, com ho poden fer? Com s'adrecen a tu? També a un info?
Sí,
o vols donar
és més
altra...
fàcil que ho passin a través de l'info. El meu correu és molt llarg, marta@protectoramataró.org. A l'info també, perquè de seguida ja me'ls desvien cap a mi.
Uh-huh. I teniu alguna manera, doncs, no sé, algun protocol de dir, doncs, que ha de ser un tipus d'escola? No, veritat?
No, que va, l'escola que es posa en contacte amb mi, jo responc i li dic a veure quin curs estan interessats, el que podem fer. Hi ha escoles que em demanen que porti un gos. Jo els pujo, vaig a fer la xerrada amb gos i tot.
En sèrio?
Sí. Sí, sí, i s'ho passen els nanos.
Oh, així sí que han d'estar contents el dia que vas amb gosset,
sí, oi? Sí. I realment, vull dir, alguna vegada també he portat un cadell per explicar justament el que és un cadell, i el que després el cadell es converteix en un gos adult.
Però
i
vols
clar
dir que si portes un cadell a l'escola algú t'escolta?
Sí.
Està tothom pendent del cadell.
Sí, perquè si no, no toquen el cadell.
Ah, tu ja tens les teves estratègies.
No, a veure, si jo porto un cadell és per explicar i conscienciar molt, sobretot, el que és el regal aquest impulsiu del cadell, que és com un peluix. Mm-hmm. I que hem de ser conscients de que el cadell destrossarà, perquè se l'ha d'ensenyar, igual que ells van a les escoles a aprendre, un cadell també té un procés d'educació. I aquest procés és llarg, durarà un any i mig, i en un any i mig pot ser un terratrèmol que deia a casa. Llavors, siguem conscients. Perquè, clar, quan els adquireixen via adopció, via el que sigui, o d'un regal, o compra,
sí,
són boníssims.
Són i per menjar-se.
El primer mes dormen i és que es porten de bé. Però, clar, el cadell comença a arrossegar, després comença a moure's, comença a saltar, es fa els pipis a dintre casa, es fa les caques a dintre casa, i molts abandonaments de gossos d'un any, any i mig, són cadells que no els han educat.
Que no han sabut com gestionar aquesta educació.
I que, uf, jo ja no sé què fer amb aquest gos, jo ja no puc més.
És que a vegades estàs esperant, eh? Realment, quan tens un panorama així d'un gos que se't pija, se't caga, que està nerviós, que et trenca coses...
Sí.
Evidentment, hi ha un problema de fons allà de no saber educar, no saber gestionar-lo. Però, clar, tens un panorama a casa que a vegades costa, eh?
I abans, clar, optant per abandonar. Abandonar o regalar, i amb un regalat així impulsiu, que després l'altre tampoc vol, i bueno. I per això sempre diem al cadell, ojo, com adoptem un cadell. Jo he passat per l'experiència de tindre un cadell. El següent gos, el que tinc ara, adult, 3 anys, no tinc temps ja per tindre el procés, per fer el procés. Val? I recordo que bueno, la meva gossa, la que era cadell, doncs als 6-8 mesos un dia es va menjar tota la cuina. O sigui, els bancs de la cuina, la taula de fusta, tot rossegat de dalt a baix. O sigui, imagina quina alegria.
L'alegria et va ser petita, eh?
Doncs ensenya-li i educa-la que això no s'ha de destrossar, que les plantes no s'arrenquen, que no fas forats a la gespa. O sigui, ves ensenyant. Uh-huh. És que no, i no és dir això no, és això no, no, moltes vegades i moltes i moltes. S'ha de tindre paciència.
Molt
bé. I temps.
I aquesta paciència és la que tu intentes explicar en aquestes escoles, eh?
Jo el que estigui encantat de tindre un cadell, però que sàpiga el que és.
El que és, molt bé. Marta, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a explicar-nos aquestes històries tan xules que ens expliques quan vens, i t'esperem doncs dintre d'això, dintre d'un meset més o menys.
Perfecte, Dunia, aquí estaré.
Molt bé, doncs nosaltres també us animem a visitar la pàgina web de la Protectora, www.protectoramataró.org, al Facebook, i bé, doncs a ajudar-nos de la manera que pugueu, eh? I ja ens acomiadem fins la setmana vinent. Marta,
pues fins la setmana vinent.
Amb
jo
més
no,
pelut.
Per això.
Tu no, per això sí. Vinga, adéu.
Adéu,
adéu, adéu.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.